imatges a Mallorca i Menorca i groc a les Pitiuses. De moment, el Centre de Coordinació d'Emergències, l'1-2, ha atès 81 incidents a les Balears d'ençà de dilluns migdia. Són ara les 10:04. Les notícies tornen demà a les 7 a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Aquests són dies de calçar-se les botes d'aigua. L'EMET dona pluja tota la setmana. Pluja que alimenta els aqüífers d'unes illes sense rius que necessiten emmagatzemar l'aigua al subsol, cada vegada més malmès per sequeres, pèrdues d'aigua, contaminació i construccions. No ve mal els aqüífers, però bé que comprova la gent del camp que cada dia l'aigua se situa a nivells més baixos i tot està relacionat amb un efecte, com en un efecte papallona, podríem dir. Si no tenim cura dels aqüífers, més enllà de mirar el cel i d'encomanar-nos al Déu de la pluja, no tindrem ni vi que guardar les botes.
Oh, I'm sailing away, my own true love. I'm sailing away in the morning. Here's a something I can send you from across the sea.
Botes, la paraula polisèmica que hem escollit per al programa d'avui, aquest calçat de cuir o d'altra matèria que cobreix el peu i una part de la cama, aquest recipient de fusta, més llarg que ample, que serveix per guardar i transportar vi i altres líquids, o la tercera persona del present indicatiu del verb botar, ell o ella vota, és a dir, que fa un vot. De tot això en xerrarem avui, i vos ho con mentre canta Bob Dylan aquesta cançó titulada Boots of a Spanish Leader. La coneixeu?
Ah, but I just thought you might want something fine.
Botes fetes de pell espanyola, una metàfora d'una separació i d'un viatge, diuen els més fans de Dylan, que la va escriure després de la separació de qui fou la seva parella entre els anys 1961 i 1964, l'artista Susie Rotolo. De fet, la cançó és d'aquell any, 1964.
És una copeta i un pare.
Vino
y el pescado.
Un, dos, tres, y
vino me dio esta letra. Cuando yo lo bebí, me mojé la nariz.
No sé què hagués fet Dylan amb els G5, amb els G5, que no són els ministres d'Afers Exteriors d'Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Polònia, Regne Unit i Ucraïna, sinó Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Tomasito i Diego Ratón. Jo crec que hagués al·lucinat primer de tot, però després s'hauria deixat dur. Per un moment els he imaginat en un celler amb un tassonet de vi de Mallorca a la mà, asseguts davant d'una bota congrenyada. Però va, xerrem un poc de vi i de botes. Araceli Cervera Ribas, enòloga, Bodega Ribas, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Gràcies, avui que hem triat la paraula bota com a paraula polisèmica d'aquest programa, havíem de xerrar amb algú com tu. Per situar-nos, oients, Araceli, quantes generacions estàu i heu estat vinculades a l'elaboració d'es vi a Bodega Ribas?
Bé, per això sé que el meu germà i jo som la generació 10, ja que a Can Ribes han fet vi sense aturar des de l'any 1711.
Fantàstic, meravellós, meravellós, meravellós. Per tant, en sabeu, encara que sigui per acumulació d'anys i d'experiència, és una bodega que és referent en aquestes illes. I tenim la bota, Araceli, que és una peça clau, ho diries, que és una peça clau a la identitat del vi?
Totalment. Bé, per diversos motius. No sempre és necessari, però durant molts anys ha estat el recipient que s'ha empleat per transport i també per criança, pels que no sàpiguen, no estiguin familiaritzats. És un recipient de fusta, normalment de roure. Aquí a Mallorca també s'ha empleat altres materials, castany, inclús el nostre roure, que seria l'usina.
Sí.
Però que normalment és de roure i està fet amb dogues. Nosaltres empleem la paraula castellana, t'he de dir, duelas, encara, però a Mallorca hauria de ser dogues.
Sí.
I està subjecte amb uns cèrcols que normalment són metàl·lics. Però també, i aquí a Mallorca ho coneixem beníssim, n'hi ha uns altres tipus de cèrcols que nosaltres li deim congrenys,
sí,
que són de fusta i que és el que conforma les botes congrenyades tan conegudes i que podem veure en els cellers, que ara són el que abans eren botigues o espais per vendre vi, que ara s'han convertit en restaurants de cuina tradicional.
Sí, sí, i encara podem veure, com bé dius, aquestes botes que, com deien Araceli, són congrenyades per la manera com estan fetes. No sé si, clar, parles de segle XVIII, any 1700, si hi ha alguna bota especial dins la bodega, si anem sobretot a l'antic.
Bueno, la més estimada és precisament una bota congrenyada, que va les botes congrenyades. Jo ara parlava fa una estona amb el meu tio, ell és historiador,
sí,
i fa feina a l'arxiu de l'Ajuntament de Palma, i gràcies a ell també tenim tanta informació i sabem que són 10 generacions i entenem com hem arribat fins aquí. Ell me contava una mica del tema de les botes congrenyades, quan se va construir la nostra, que se feien les botes congrenyades, moltes vegades se feien in situ. Se preparava el material a una altra banda, que ara vos contaré, també m'ha donat una informació interessant. Però normalment les botes, com que eren tan grans i no hi cabien per la porta, s'havien de fer dins el mateix celler. I nosaltres en teníem moltíssimes, en teníem moltes, però quan se va modernitzar el celler, en els anys 80, i encara no hi havia la protecció que tenen avui en dia, els vàrem haver de destruir. Només me'n vàrem quedar una, que és aquesta que t'he dit que estimàvem més. I el que m'ha contat és que els mallorquins, també com a bons navegants que érem,
sí,
estàvem acostumats a fer feina amb fusta per fer les embarcacions, i els primers boters que varen tenir aquí a Mallorca, dels quals hi hagi referència, estaven de vora la llonja. I hi havia, bueno, pues els fusters que feien feina per fer barcos i els que feien les botes, i això va ser pues, just després de la conquesta. Fa molt d'anys que és mallorquí es boter.
Sí, sí, fantàstic. I actualment, no sé si ho saps, qui les conserva, si hi ha ofici. Per exemple, aquesta bota que vosaltres teniu, si la conserveu d'alguna manera.
No hi ha molta gent que n'entengui ara de botes. Nosaltres no l'empleàvem, aquesta bota, i clar, quan tu no emplees la fusta i no la hidrates, se fa malbé. Ara només és per observar-la. Però la guardam perquè estèticament és preciosa, i després que perquè entenguin. També m'agrada, la tenim a un celler on actualment tenim també el que li diu, li deim foudres, que fan la paraula francesa, que tenen una forma molt similar. Els foudres fets a França o a Àustria, en aquest cas, s'ha mantingut la tradició i ara els han d'anar a comprar allà. Però estaria molt bé que qualcú s'hi tornés a dedicar i nosaltres seríem els primers interessats en comprar-ne qualcú.
Sí, perquè ara les botes venen de fora. Tu ja deies abans de la fusta, roure sobretot, ara roure francès, roure americà. Què porta la bota en el vi que no pot aportar un altre recipient? Si parlem de fusta, clar.
Sí, idò, mira, se'n van donar compte quan empleaven les botes per transportar vi, que es vi que hi havia de dins. Després tenia essa rodonia i se mantenia més temps en vida. I això és perquè, bueno, el vi recent fet té molt de taní. El taní és una molècula que està present a la pell de rem i que sobretot en els negres i que li dona estructura. El fa més dens en el vi. El que també li dona una astringència, el que reconeixem com a seca, que te seca la llengua. Sí. Llengua. Aquest aspecte negatiu, dona, diguéssim que dona aspectes positius i alguns negatius com aquest, com a l'astringència, sabota, el compensa molt bé. Realment es complexa, és un procés químic, però les botes també tenen tanins i són un altre tipus de taní que el que fa és, diguéssim, formar una molècula més gran, un agregat, i que quan nosaltres... I aportar els seus propis tanins en el vi.
Yeah.
I tu diràs, bueno, pues si ja tens un taní que és desagradable i n'hi fiques un altre que també... Qualcú que hagi llepat en qualque moment fusta sabrà que d'aquesta astringència estàs empitjorant. Pues no, se crea un efecte en el qual un tipus de taní compensa l'altre, se crea una altra molècula que ja no, per la qual la nostra papila, la nostra llengua ja no té receptors, i a tu, encara que en tingui més tanins, el vi t'assembla més suau i més agradable. Per tant, és un tema de... millorar les sensacions gustatives, lo de sa bota.
Va, i això depèn també del tipus de fusta, de la mida, del tractament de la fusta. I imagino que tu, com a enòloga, també deus anar tastant i decidint. M'agrada aquest tipus de bota, aquest tipus de fusta, perquè dona aquesta textura o aquest aroma o aquest gust en aquest vi, no?
Sí, exacte. Les botes... sobretot hi ha el que dèiem el roure americà i el roure francès, que no vol dir que el roure francès no pugui estar plantat a altres parts d'Europa. És un tipus d'arbre. I la diferència, bueno, econòmica és fàcil de veure perquè és una bota de roure francès te costa més del doble.
Yeah.
Perquè també, perquè aquesta diferència, bé, en el roure francès tots els poros de la fusta van en la mateixa direcció, de manera que per tear les dogues o duelas ho fan de manera manual, li peguen un cop i la fusta se romp sempre cap al mateix sentit.
Yeah.
O sigui, té un procés molt més manual. No només és per això que és més cara, sinó perquè la fusta francesa, aquesta funció que vos he dit de suavitzar el vi a la boca i eliminar l'astringència la fa millor que la bota americana. Què fa la bota americana? Li aporta més aromes. Que seria un efecte secundari. Tu, quan fas un vi, ja tens molt d'aromes al raïm. És un dels fruites que amb més ventall d'aromes que tenim. I per què voldries tu afegir més? Bueno, pot ser sigui una varietat poc expressiva o no t'ha sortit tan bé. I els aromes de la fusta solen ser bastant agradables. Te recorden poden recordar vainilla, coco... Són aromes agradosos, sobretot des de la fusta americana. però seria per jo com una espècie de maquillatge el que li portarien a la part olfativa.
Uh-huh. Que interessant. No deus deixar d'aprendre mai, no, Araceli, en aquesta professió?
Com qualsevol, jo és que som molt curiosa i m'agrada molt llegir i aprendre coses noves, encara que té molt mala memòria i a vegades ho he de tornar a llegir diverses vegades. Mm,
però t'imagino això, perquè és que cada any també deu ser diferent, es vi, cada moment, es tens com passa, es humitat, no sé, tantes coses i tant de condicionants. Quantes botes deveu tenir dins Bodega Ribes?
Tenim... Ara no t'ho sabria dir perquè hem fet un canvi, però te podria dir que a prop de 100 botes, antes en teníem més, lo que ara hem anat a volums més grans, perquè també les varietats locals, mallorquines, són molt delicades, també molt aromàtiques, i no volen molta fusta. Uh-huh. Volen, i què fas per donar poca, per ficar un vi dins bota, però que a la vegada tingui poca...
Ja.
Poc impacte, i que la bota sigui més gran. Va. Així la superfície per litro és menor. Va. Per tant, nosaltres ara m'on anem un poc a el que se feia tradicionalment. Abans se ficava dins bota congrenyada i ara el ficant dins un fudres que no se fabriquen aquí, sinó a altres bandes, i que són més o manco del mateix volum, així grosses.
Uh-huh. Podríem xerrar molta més estona amb Araceli Cervera Ribes, enòloga de Bodegues Ribes, una bodega amb una amplíssima tradició. Un altre dia xerrarem de vins, de rems i de més coses. Avui bota era la nostra paraula i volíem xerrar la importància d'aquest element a l'hora de fer vi i de madurar, i que al final nosaltres el puguem tastar amb tota l'esplendor que té aquest vi de Mallorca. Araceli, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Araceli.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Here's a little song about boots and a darling named Nancy. You keep saying you got something for me. Something you call love but confess. You've been a-messin' where you shouldn't have been a-messin', that's right. And someone else is a-gettin' all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Botes posades, i doncs posam a caminar amb les botes ben ajustades. A les Balears la indústria de la sabata encara és viva, malgrat la globalització, la preeminència del sector serveix, la competència de països com Xina i altres molts acondicionants. Encara hi ha sabates i botes fetes aquí, i això s'ha de posar en valor cada dia.
Now what's right is right, but you ain't been right yet. Listen to me. These boots...
Llorenç Cardell, CEO de Botes Toni Mora, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Escolta, avui hem triat la paraula bota com a paraula polisèmica d'aquest programa. Sí o sí havíem de tocar la porta de ca vostra, no trobes?
Totalment d'acord.
No sé si te demanen molt quant d'aparells de botes té el responsable de botes Toni Mora. T'ho demanen això, Llorenç?
Bueno, sí, és una pregunta freqüent, però en tenc pocs, perquè com que són molt còmodes quan ja els has duit moltes, un pic que els has a besades, canviar i coses noves, costa. Entenc com a 8 o 12, més o menys.
Bé, no està malament. I les dues en qualsevol ocasió o quan te calces unes Toni Mora?
A qualsevol ocasió. Els pot dur per anar a un dinar elegant, els pot dur per anar a fer feina, els pot dur per anar a passejar, inclús per anar a fora vila un dia, jo m'agrada molt sortet, i unes molt bé que tenc els pot dur perquè són molt còmodes i aguanten molt bé.
Molt bé. I aquí tenim aquestes botes fetes a Mallorca. La producció se fa 100% aquí?
Correcte. Aquí se fa la producció. Passa per un procés que es diu corte a parado. Primer se tallen les pells i se coseixen i s'assemblen. I després passa la cadena desmuntat, on se posa la forma i se construeix la part de baix, que és la part de la sola.
Uh-huh. Ara te demanaré més sobre el procés i de lo que implica crear i fabricar unes botes com aquestes a una illa com Mallorca. Però estem parlant d'una marca que té com a 100 anys de trajectòria. Què representa per vosaltres, sobretot, mantenir-la viva i mantenir-la amunt?
Bueno, per jo personalment, primer representa la família, perquè papàs ja ho feien, i hi ha aquesta responsabilitat de la segona generació, en aquest cas seria la quarta, perquè va començar un senyor que s'ha de Toni Moro, ho va endur ses cies, després el papa ho va comprar i nosaltres som, diguem, la quarta generació. Uh-huh. Representa família, representa artesania i un poc la Mallorca d'abans,
sí.
Perquè abans hi havia 700, 800 fàbriques de calçat balears, i era el nostre model de negoci de silla.
Sí, sí, és així. I, però aquestes són les botes molt especials, eh? Vull dir que jo crec que sou únics, el Manco, en aquestes illes, i si miram altres llocs també sou únics. Perquè se fan, podríem dir, aquestes botes com a de cowboy, no? Les podem definir així?
Exacte. La història de Toni Mora comença fa 100 anys, quan els americans varen venir aquí a produir bota per importar en el seu país. Després varen deixar d'importar botes perquè ho feien a puestos que els sortien més rentables, com a Mèxic, i nosaltres ens varen tenir que reinventar una miconeta per fer aquest producte pel mercat europeu. Uh-huh. I varen aconseguir una bota cowboy, una tejana, però amb un espíritu de moda, un producte que no és per anar a cavall, sinó que és per anar a sopar o per dur un dia especial.
Uh-huh. I com se fa per ser competitiu i estar al capdavant, tu deies, amb un mercat tan competitiu?
Bueno, és una bona pregunta. Crec que avui les marques han de fer un gran producte, sin duda, perquè això ho aguanta tot, però tot el que està alrededor d'aquest producte ha d'estar en el nivell del producte. Has de fer un bon màrqueting, has de donar una experiència de client fantàstica, quan el client ve, ha de trobar el producte molt guapo i després tot l'alrededor, les persones, la forma en què un paquet es pos venta, tot això ha d'estar a l'altura. Crec que és la manera més bé construir una marca al voltant del producte, que no només fer un producte i ja està.
Val, és a dir, com ara deies, no només és producte que sigui guapo, que m'entri pels ulls i que a més sigui còmode i maduri molt, sinó tot el que té en el voltant. Ensenyeu la manera de fabricar, ensenyeu la fàbrica, venen clients a veure com se fan aquestes botes Toni Mora?
Sí, això és una cosa que si no ho fem mai, vos convido a tots, de tota índole de nacionalitat, mallorquins, que n'hi ha molts que encara no han vengut, perquè és una passada. Entres a la fàbrica, hi ha un circuit fet, molt petitet, o sigui, no és una cosa de masses, i t'ensenyam in situ, pobres els artesans com tenen la pell, com s'ha construït la bota, cada procés, t'anam explicant, després pot fer un cafetet, una copeta de xampan a les nostres instal·lacions, i si te fa ganes, per supuesto, comprar una bota per apoyar a l'equip i a tota l'empresa.
Uh-huh. Que sou a Alaró, eh?
Correcte.
A Alaró vos trobau. I qui solen ser els vostres clients, Llorenç? Qui compra botes Toni Mora? Que imagino que gent d'aquí, però també gent de fora, que se les deu endur cap al seu país.
Bueno, compra gent de tot el món, en realitat. Qui més, qui manco que el mallorquí, si no n'ha tingut unes, està pensant tenir-les o ja els té. I gent de tot el món, clar, tenint aquesta influència turística, tenim 6 tendes dins les Illes Balears i, clar, hi ha molta gent de per tot el món. Mm. Sí que és vera que és un perfil de determinada edat, d'una edat un poc més gran, perquè té un cost elevat, degut a la qualitat que du i la feina que du, però com que te duren 20 anys o 30 anys, és un producte de nicho quasi de capritxo, que et fa una il·lusió de tenir-ho i quan se te fica en el cap no hi ha manera de que te fulli.
Ja. Això deu ser com una joia de la família, aquestes botes. Això deu ser, no sé si vos ho han contat mai o ha passat així com a anècdota. Mira, aquestes botes que eren de mon pare, jo també en vull unes iguales.
Bueno, en 100 anys d'història, i en tanta gent que ha fet feina, tant d'artesans, tanta gent, tant de gerents, tanta gent que ha fet feina en aquest projecte, història n'hi ha a les totes. És vera que hi ha una cosa, jo, per exemple, m'agrada molt, i tu també, Araceli, a restaurants, hi ha certes experiències gastronòmiques que són molt importants i, de qualque manera, a vegades se te mitja olviden. No sé és perquè, quan compres una bota cowboy, aquella experiència, aquell dia en aquella tenda, ho recordes sempre.
Que va.
I és algo molt guapo, perquè te conten que varen comptar en sopaderia, varen comprar fa 30 anys i encara els atenen. Per qualque raó que no sé, s'impregna dins la memòria i sempre te'n recordes de quan compres unes botes.
Que bé. I com és el procés, Llorenç? Quan se tarda en tenir unes botes acabades?
Bueno, el procés, en el cas de que un client vengués a fer-se unes botes, tria en l'equip comercial, l'equip de venda, els colors, el tipus de punta, el tacó, el disseny, se pot fer qualsevol tipus de modificació, amb això li deim un custom, o unes botes fetes especialment a medida per tu, i després se tarda més o manco 2-3 mesos. Unes botes, si comencéssim avui, tardaries un 20 dies. Però com que has de comprar la pell, hi ha una roda de feina que ja d'ús acumulada, més o manco estem de servei, són 2-3 mesos des que les comanes.
Val, val, val. I el tipus de pell?
El tipus de pell, emplear amb pell de vaques, per de dins i per de fora. Per de fora sol la ternera, que fa que hi hagi molt bona transpiració. I la planta, la sola, el que toca en terra, també es pell de cuir. I enmig hi ha una cosa que m'encanta, que és, com es vi, corc, amb una cola lenta, que això fa que quan vas tropitjant se moldi en la teva pitjada i sigui molt còmode i te duri tota una vida.
Fantàstic. I també crec que és molt característic de les vostres botes els dissenys, els dibuixos, tot això és com inabarcable, no? Hi ha aquí una creativitat desbordant, Llorenç.
Sí, bueno, fa 100 anys que l'empresa deu fent coses i ara es veu que hi ha molt de modelos que a la gent li encanta. Com a matís interessant per a la gent, la bota cowboy se comença a decorar amb motius del desert, perquè era gent que sobretot feia feina a les llanures, en els bous i demés, s'endurien una bota duradera perquè no s'espanyés, i com que la feien per ells, anàvem posant petites decoracions que trobessis en aquell moment. Pues estrelles, focs, cactus, índios, i és un poquet l'estil aquest que tenim nosaltres.
Molt bé, que les botes cowboy serien la característica de Toni Mora, però feis altres tipus de sabata, no?, i de bota.
Efectivament. És vera que el màrqueting i l'imatge corporativa de l'empresa et sabota, que és el que més crida l'atenció, però feim sabates, ara feim deportives, feim botins molt elegants, molt casuals, per dur qualsevol tipus d'història. També bota alta de pell, de corte clàssic, bota de cavall, tot aquest tipus de productes els feim, i, per supuesto, bolsos i cinturons.
Clar, tot això, tot el que és tractar la pell, i tot això se fa des de l'aero. Quanta gent hi podeu estar fent feina? Quanta gent hi ha fàbrica fent tot això?
Pues mira, en total som unes 38 persones, feim una producció molt petiteta, molt artesanal. Aquest producte de supernicho no s'ha d'entendre mai a lo grande. Això és el contrari. És una cosa de tira a tira, ben fet, amb molt de carinyo. A més, és un tema que du feina, i un artesà bo és que necessita un temps. Durant l'història, per necessitats o per decisions, s'han anat a fer grans produccions o moments on s'ha volgut fer més via i mai ha funcionat bé. Ara ja m'ho he pres, m'ho aferrat aquest refrán mallorquí de tira, tira i bona lletra,
sí.
I és un poc el que feim.
Que bé. I per tu la paraula bota té molt de significat, no, Llorenç, ja per anar acabant. Si te dic bota, te ve tot d'una Toni Mora en el cap, però que més te ve?
Bueno, quan diu bota, me ve algo que perdura en el temps, me ve algo durader, me ve algo genuí, únic, artesà, autèntic, i en el meu cas, pues, me ve algo familiar i amb ànim, amb espíritu, amb cor.
I de tot això té la paraula. Per això mos agrada estirar les paraules, perquè sempre dic que van més enllà de les definicions de diccionari, i avui molt més enllà de parlar de calçat, de la bota calçat. Llorenç, mos agrada molt xerrar amb tu aquesta estona. Llorenç Cardell, que és el CEO de Toni Mora, Boots, i moltes més coses, com mos ha explicat. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Un plaer, Celi, una ferrada molt forta. Moltes gràcies. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah.
And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és participació.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito.
No,
Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha veu. Ara
sí,
ara
sí,
tenim
el
canal estendàtil.
Ah, igual que és meu ca. El meu ca també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Ja que votes la nostra paraula d'avui, li posarem ritme de les Illes Balears.
Bé, jo som Maria Cinta, som llumajorera i balladora de ball de vot. Realment no fa tants d'anys. Vaig començar a aprendre quan era adolescent i ara mateix estic totalment enfrescada en aquest món del ball de vot, tant les danses com les músiques. Vaig aprendre ball de vot d'una manera molt casual. La meva germana petita estava apuntada a l'extraescolar de ball de vot de l'escola i jo l'anava a veure a finals de cursos, mostres, i realment no me cridava tant l'atenció. Fins que un dia la professora d'una de les agrupacions de Llum Major, la Laura, de Dit i Fet, me va convidar a una classe. I jo vaig dir, bé, aniré a provar, tota la vida he ballat, he fet dansa clàssica en el conservatori, però el món tradicional no l'havia trepitjat mai. I vaig provar la classe, me va encantar, i a partir d'allà me vaig ficar poc a poc en aquest món on ja t'he dit que ara mateix estic totalment obsessionada.
Hem començat amb Estol de Tramuntana, ara sona la música de Càrritx, que és justament el grup on canta Ana Maria Cinta Pérez Puig, que ens acompanya. Després tornarem al grup, però continuem amb el ball de vot. Què és el que més t'atreu, Maria Cinta?
El que més m'estira, per una banda, és es poder ballar sense cap tipus de pressió tècnica o de perfecció, que és una cosa que la dansa clàssica t'inculca molt, no? I en canvi, en el ball de vot, realment només vas a gaudir. no? A passar-ho bé, a passar l'estona amb els amics, a plaça, a disfrutar de la música, del moviment, del cos, i estar lliure de qualsevol tipus de pressió. I això, clar, per jo va ser total, un alliberament total, no? I per altra banda, una altra cosa que també m'estira molt és que no deixes d'aprendre mai. Vull dir, això està molt lligat, no?, en com funciona el ball de bot a nivell de coreografia, de dansa. Com que funcionava amb un sistema de punts que se van succeint, se poden anar combinant i se multipliquen exponencialment a mesura que passen els dies, no?, perquè depenen de la creativitat dels balladors. I de, realment hi ha tantes coses a aprendre que sempre pots aprendre una cosa nova.
Xerra Ana Maria Cinta d'un sistema de punts. Ens expliques un poc més?
Idò, mira, això vol dir que, en termes generals, no hi ha coreografies fixes. Val? Tu, com a ballador o balladora, no has d'aprendre una coreografia, sinó que has d'aprendre petits trossets, val? Que serien els punts, petites combinacions de moviments. Llavors, aquests punts se van combinant dins una mateixa peça. Allà, el que diríem, els punts bàsics, els més simples, a partir dels quals se van construint les diferents combinacions. I ara aquí ve el bo, i és que tu, depenent del virtuosisme que vulguis explorar, no, com a ballador, te pots anar complicant més i més, juntant dos punts, afegint un tros aquí a un tros d'un altre, girant cap a l'esquerra en lloc de cap a la dreta, i en funció de lo que te vulguis complicar, te surt una coreografia o te surt una altra.
Això va de jotes, que és el pas per excel·lència que incorpora el bot, però n'hi ha més.
Idò, mira, en termes generals hi ha jotes, boleros, mateixes i fandangos, que poden ser mallorquins o menorquins. Això seria un poc el més estàndard, no?, el que més sona a les places. En això, però, se li poden afegir altres tipus de danses que també formen part dels balls tradicionals i que de tant en tant també les podem trobar, no?, com per exemple les contradances, les polques, balls compostos que tenen coreografies ja fixes, o inclús ara mateix també hi ha peces musicals més pròpies de la península, com les parrandes i les malagueñas, que també estan començant a formar part del repertori del ball de bot.
I ara estareu pensant tots aquells que moveu els peus al ritme de la música i que se tarden a aprendre a ballar.
Això és molt ambigu perquè depèn moltíssim de la intel·ligència corporal que tingui el ballador o la balladora que estigui començant a aprendre a ballar. Val? Jo, per exemple, amb un anyet, més o manco, vaig tenir apresa la base. No? Però això no vol dir que això sigui ritme quasi de seguir tothom. Vull dir, hi ha gent que està més temps a consolidar les bases i després, amb un tres i no res, com que ja ho tenia consolidat, pot abarcar moltíssim, no? I hi ha gent que en tres mesos ja te sap ballar de tot, o inclús, jo he vist nines petites que en qüestió de dos mesos ballen millor que tu, saps? Perquè tenen una intel·ligència corporal innata que no se pot controlar, no? Però bé, a mi, en termes generals, jo diria que això, un anyet, dos, per consolidar el que diríem els punts bàsics, no? Però bé, que això també depèn molt de com tu vulguis aprendre. Vull dir, pots aprendre tant a una escola, amb un mestre o amb una agrupació, com pots aprendre a les places, no? Allà en viu i en directe. Llavors, esclar, és vera que jo sempre recomano començar anant a classes, no? Sobretot perquè t'expliquin com funciona la dansa, quina estructura té, en quines músiques ballaràs, quines són les bases, no? I realment consolidar allò i després ja anar a plaça i aplicar, no?, el que t'han ensenyat. Però també hi ha molta gent que li va bé aprendre ficant-se un rol l'òmic de plaça, que per això també has de ser molt valent. Tot s'ha de dir, oh? Tot s'ha de dir.
I tornem a sentir Càrrits, el grup d'Ana Maria Cinta, en què avui xerram de ball de bot. Ja ens deia abans que estava obsessionada per la música i el ball de bot.
Fa prop de dos anyets amb un grup d'amics, no, comentàvem lo molt que mos agradava ballar i lo molt que mos agraden cançons de grups que ja no sonen, però que són espectaculars, no? Realment el panorama musical de les illes relacionat amb el ball de bot ha estat super ric des de fa moltíssimes dècades, no? I nosaltres teníem ganes com de col·laborar, no? O de presentar-nos i de posar el nostre granet d'arena en el món de la música. Així que, aprofitant que n'hi havia ja molts que estaven ficats dins el món de ball de bot des de ben petits o que sonaven amb altres grups o que simplement mos encantava aquest món, no? I varen decidir crear un grup nou i fer una proposta musical molt centrada en els balladors. És a dir, nosaltres fem música perquè els balladors ballin a gust, ballin contents i procurant, per exemple, a les peces noves que estem creant a poc, demanar opinions en els balladors, trobar que això ha de ser més ràpid, que això s'entén bé, aquesta estructura està clara, perquè com que tots ballam, volem que també els qui ballen amb nosaltres, no, estiguin còmodes i passin el major gust possible.
Seguiu-los a xarxes i compteu amb ells per a les places. Justament havien de tocar la Revetlla de Sant Sebastià de Palma abans de les pitxorines, però sabem que tenen plans molt il·lusionants. I ja anem acabant, Maria Cinta.
Per avisar que una cançó acaba, per exemple, que una jota està a punt d'acabar, pot dir, vius, aire, alça que ja acaba això. Vull dir, les maneres d'acabar són així com sortir de manera espontània. Cada cantador i cantadora té la seva manera d'avisar els balladors, que a la vegada han d'estar atents, pendents de la música.
Però si vos heu quedat amb ganes de més música tradicional, vos recomanam Davant Darrere, a Poble Ràdio, programa presentat i dirigit per Ferran Vallès.
Hola, què tal? Araceli Bosch i oients. Gràcies per aquesta comunicació. Jo som en Ferran Vallès. Tinc ganes avui de parlar-vos d'aquest programa de ràdio sobre ritmes tradicionals a la Poble Ràdio, un programa que se diu Davant Darrere, que agafa el nom d'un punt del Vall de Bot, un programa en el que mirem de reivindicar la cultura local a través de la música, donant importància també a que soni els boleros, les jotes, els fandangos, les mateixes, per què no, també a les zones de FM. El que pretenem fer és això, donar veu i so a la música d'arrel, que no té gairebé presència a les zones d'FM, a les emissores autòctones mallorquines o menorquines, però que en canvi sí que hi ha setmanalment moltes ballades populars arreu de Mallorca i de Menorca. I ara en Sant Antoni ja ni vos conto tot el que hi ha hagut durant aquests dies. És a dir, que vos convido a escoltar Davant Darrere, programa de ràdio a Sa Pobla, dissabtes a les 11 i en podcast en qualsevol moment a xarxes socials de Sa Pobla Ràdio.
de poca durada, ritme de poca durada, no hauria de començar, perquè és mala de mudar, i sa mona està posada, sa mona està posada, i a moda poca durada. Jo tinc unes barques a fer d'arissó, i si no t'atures, m'aturaré jo, m'aturaré jo, m'aturaré jo. Jo tinc unes barques de pell d'arissó.
IB3 Ràdio és investigació.
Benvingudes i benvinguts, què tal, com esteu? Sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Ens poden posar les botes, que és el mateix que dir que han gaudit molt de menjar i de beure, i ens poden posar les botes d'algú o les seves sabates. Ens posam en el lloc de l'altre, que és una forma d'empatia. Segurament el món aniria bastant millor si així ho féssim i si jugàssim més i discutíssim manco. Crec que la persona que avui ens ajuda a baixar a barrera estaria d'acord amb això.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Toni Gomila, fundador de Bota i Juga Menorca, com estàs? Benvingut.
Molt bé.
Que bé que te tenim avui aquí per ajudar-nos a baixar sa barrera. Avui que han triat sa paraula bota. Si a tu te dic bota, que te venes cap primer de tot, Toni.
Jo me ve que una persona està fent un bot per amunt, un salt.
Sí.
Però també me podria venir una bota, una sabata.
Sí, sí, moltes coses, però t'he de confessar que nosaltres hem pensat en tu per Bota i Juga a Menorca. O sigui que bots i salts en deuen pegar molts, no?, els infants, Toni.
Sí, sobretot quan un castell d'inflables, allà dintre tothom bota. D'aquí va venir el nom de l'empresa.
Val, això deu ser una festa, deu ser com apretar un interruptor, no?, a un infant, clic, i ja se deuen posar a botar, a córrer, a pujar i a baixar.
Sí, jugar i espanyar-se i tot.
Com començava aquesta aventura de Bota i Juga a Menorca?
Pot ser veritat que en la pandèmia, el 2020, pues, molts dies d'estar a casa i tal, pues, vaig pensar que tenien que fer alguna cosa per als infants. Mm. I el juny del 2020, pues, vam arrencar aquesta empresa.
Que bo.
Un poc incert, perquè els temps encara no... L'època encara era molt al principi, però bueno, la veritat que estem molt contents.
Uh-huh. I qui l'arrencau? Que ja teníeu relació amb el món dels jocs i dels infants?
Ja havia començat abans de la pandèmia una mica de jocs tradicionals i això, però no tenia tota la infraestructura que tenim ara de material. Però juntament amb la germana ens vam animar, pues, a agafar una sèrie de castells inflables i començar aquí l'empresa.
Uh-huh. Per tant, teniu tota la part de castells per festes, no?, aniversaris, tot això, m'imagino, i per jocs també en els municipis, i després tots els jocs i altres tipus d'activitats. Contem-nos un poc quina és la vostra filosofia, Toni, a l'hora de decidir els jocs i les activitats que feis. Què diries que vos identifica?
Pues no, tot la veritat que cercant jocs atractius que pugui jugar tothom, tant infants com adults, I després adaptam també l'activitat a la fira que ens demana. Per exemple, Sant Antoni, pues, més tradicional. A la fira del cavall, pues, anem a fer alguna manualitat més relacionada amb el món del cavall. Uh-huh. I així adaptam l'activitat a el que ens demana l'administració, l'entitat...
Molt bé, per tant, vos adaptau. No sé si sou molta gent fent feina perquè per organitzar totes aquestes activitats s'ha de necessitar moltes mans.
El dia a dia som 3 persones, però després quan organitzem activitats més grans, com ara, per exemple, per Nadal hem muntat una pista d'aventures a Aló i una altra a Ciutadella, allà sí que van tenir que contractar monitors i monitores i... Activitats puntuals, fem contractes així, yeah, puntuals.
Uh-huh. I, escolta, deies de jocs tradicionals. Hi ha algun joc tradicional especial que funcioni molt bé, que la gent se sorprengui, que li agradi? N'hi ha algun d'aquests?
Ens agrada molt, per exemple, jocs de tota la vida, les baldufes, el cèrcol, la marraquinca, perquè molts d'infants no coneixen aquests jocs i són els propis avis, pares... que els hi mostren. Nosaltres hi som també per ajudar si algú... No, es feia així, tal. I... Però, bueno, tothom juga quan organitzem activitats en el carrer.
Ah, m'agrada aquesta idea, perquè potser els avis no se posen a pegar bots en els castells inflables, però a l'hora de jugar aquí se mesclen moltes generacions, eh?
Sí, ahir, per exemple, a Sant Antoni, que vam fer una activitat... Pues això, els qui més jugaven amb les baldufes eren els adults i els avis. I els fiets feien altres coses més fàcils, perquè veuen que no li surt i ja se frustren.
Ja, això també,
no és com,
també passa.
No és com el mòbil.
Ja. Aquí han d'esforçar-se un poc més i si no surt, passen pàgina, com qui diu,
passen
pantalla. Escolta, i ara per aquest 2026 heu començat en Sant Antoni, parlaves de final d'any, en les festes i activitats de Nadal. Per el 2026 que teniu previst, ja teniu calendari?
Va sortint així com va de so, però continuar fent com hem fet fins ara... anant a fires, a activitats i a tots els pobles de Menorca. Per exemple, ara ja anem a preparar Carnaval, després fira de... totes les fires que fan aquí a Menorca.
Que bé. Que ara, si mires un poquet enrere, aquell temps de pandèmia que deies hem de fer alguna cosa pels fiets, de bo està orgullosos de la feina feta. Només han passat 5 anys.
Sí, jo me feia ganes això, muntar una pista d'aventures perquè els fiers estaven de tant de temps d'estar tancats, pues d'això, i ara fa 2 o 3 anys que ja no estem organitzant. Era la idea que tenia a fer quan vaig sortir d'allà, és el que hem aconseguit.
Que bé. I de Toni Gomilla, fundador de Bota i Juga Menor, que t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Tu avui mos ajudes a baixar la barrera del programa. No és xafardeig, eh? Però estan fent una llista amb idees de coses que mos ajudin a dormir millor. Tu tens algun hàbit abans d'anar a dormir?
Bé, això és una cosa un poc curiosa. Necessito tenir una ampolla d'aigua freda a la tauleta de nit.
Bé, molt bé, molt bé. Per si t'entra ta set, sa set, no?
Quan me despert sempre tinc set.
Clar, molt bé. I de sempre una botelleta d'aigua fresqueta. I necessitem una cançó. Quina cançó t'agradaria que acabéssim el programa d'avui, Toni?
Pues ja acabaria el programa amb una cançó de Pol de Gall. I posaria la cançó nova que han tret ara, que coi ha passat.
Vinga, ara mirem a veure si ja la tenim i la compartim, i si no, ritme de pèl de gall. Baixarem avui la barrera del programa. Mos ha ajudat en Toni Gomila, fundador de Bota i Juga Menorca. Toni, molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres per haver pensat en nosaltres.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.
T'has adonat. Que el temps s'escapa de les mans. Ahir érem nens i ara som grans. Què coi ha passat? Que hi jugava la sorrera i demà acabo la carrera. Com coi ha passat? Prou de fer l'idiota. Sols tenim una vida, ni m'ha donat la nota. Fem que comença el show. Si cal, fiquem la pota. Comença la partida, que si vivim com toca, amb una vida n'hi ha prou. Si fem que aquesta nit duri per sempre i alcem les copes, anem a brindar per als moments que hi hem deixat enrere.
per les històries que ens esperen demà. Que aquesta nit no tenim barreres, sento que arribo a tocar cel amb la mà. Tinc l'energia de mil tempestes, me'n passo els nervis i et trec a ballar.
I t'has adonat que ara el teu pols ja s'accelera quan intentes mirar enrere. Que coi ha passat? El temps passa i no t'esperes, saps que res serà com era. Com coi ha passat? Si no et surt com volies, deixa't de tonteries, que sa vida són dos dies. I anem a fer renou, som sa punta de sa llança, un cor que mai es cansa, sortim fins a les tantes i mai en tindrem prou. Si feim que aquesta nit duri per sempre i alçam ses copes i anem a brindar per els moments que ja hem deixat enrere, per ses històries que ens esperen demà. Que aquesta nit no tenim barreres, sent com arriba a tocar el cel amb sa mà. Tens energia de mil tempestes, me'n pas els nervis i et trec a ballar.
Si fem que aquesta nit duri per sempre i alcem les copes, anem a brindar per els moments que ja hem deixat enrere, per les històries que ens esperen demà. Que ens esperen demà. Si fem que aquesta nit duri per sempre i ens fem les copes, anem a brindar per un moment que ja hem deixat enrere, per les històries que ens esperen demà.
Que aquesta nit no tenim barra.